13. Esports de fons.
Benvinguts al programa dels Esports de Fons 13, el programa que repassa amb la seva particular visió l'actualitat d'aquests esports, el ciclisme, el triatló, l'esquimo, l'atletisme, el trail running. Us donem consells de nutrició, de material, de psicologia, d'entrenament. 13 és una producció de Ràdio Sabadell per a tota la xarxa de ràdios locals de Catalunya. I qui som avui a la taula de 13? El Xavi Palaí, l'Aniol Riba, Llorenç Esteve i el Marc Gorga. A l'altra banda de vidre tenim el tècnic, el Toni González, el tècnic de tota la vida. Soc l'Aleix Muñoz i us convido els propers 30 minuts a acompanyar-nos i encomanar-vos la nostra passió pels esports de fons.
13. Esports de fons.
Què tindrem avui a 13? Tindrem un programa carregat d'actualitat esportiva i de bons consells per fer esport i cuidar-nos millor. Aquest diumenge passat vam estar presents a la 8a edició de la Corro contra el Càncer de Sabadell. Més de 2.600 persones amb tot l'equip de 13 vam estar fent atletisme solidari a la ciutat de Sabadell. I què és el que us parlarem avui? Doncs repassarem l'actualitat de l'esquimo amb el Xavi Palaí, del trail running amb l'Aniol Riba, de l'atletisme amb el Llorenç Esteve i de triatló amb qui us parla. Tindrem les seccions habituals del microconsell esportiu del Marc Gorga. I tot això amb 30 minuts que tot just comencen ara. I ara que sabeu tot el que us espera 13, comencem!
Entrenament, psicologia, competició... Tots els professionals dels esports de fons tenen cita a 13. Esports de fons.
Atletisme amb Llorenç Esteve.
Si estàvem comentant que Territori Català va haver-hi els 5 quilòmetres de la Corro contra el Càncer a Sabadell, ens n'hem de desplaçar una miqueta cap al sud, cap al nord, cap al nord-oest, cap al nord-oest, no cap al sud, cap al nord-oest, i ens anem a un circuit arran de mar super ultra ràpid, on l'any passat va haver-hi el rècord d'Espanya de 10 quilòmetres, correcte?
Exacte.
Ruta, i estem parlant, doncs, dels...
Vam tenir els 10 quilòmetres Villa de Laredo, on, com bé comentaves, l'any passat Toni Abadia batia i, bueno, ens al·lucinava tots amb els seus 27 minuts i 48 segons.
27 minuts, 48 segons a fer un 10.000, és a dir, estem parlant ja de...
2.46 al 1.000.
A 2.46 al 1.000, és a dir, estem parlant de córrer molt ràpid. I enguany què va passar?
Enguany, doncs, mira, vam tenir una carrera que, si parlàvem que va ser ràpida, més ràpida encara. Es van portar un seguit d'estrangers que donguessin vidilla al tema i es va batre el rècord de la prova amb la millor marca mundial de l'any. L'ugandès Stefan Kissa es va endur la victòria amb 27 minuts i 13 segons. Mare. I però no només ell, sinó que el segon també va batre el rècord anterior de la prova. Per tant, podem dir que està arran de mar, 0 metres de desnivell en tota la prova, i l'organitzador sembla que deia la broma de... El pas de zebra dels vianants que feia aquest vedent...
És el màxim desnivell.
Era el màxim desnivell.
És a dir, que l'Aniol Riben aquí no el podríem portar perquè seria tot el contrari del trail running.
Exacte. Si parlàvem de desnivells a la costa, no?, d'aquelles carreres de trail...
Per tant, llavors tenim el primer classificat, diguéssim, nacional, va ser...
Juan Antonio Chiqui Pérez, que ja ens va deleitar amb un molt bon cross fa un parell de setmanes, doncs es va adjudicar aquesta primera plaça nacional amb un temps de 28 minuts i 18 segons, que no l'acaben de deixar content, ja que va baixar els 28 minuts als 10 quilòmetres de València el desembre, però bueno, no està gens malament, tenint en compte que prepara el Mundial de Cross.
Destacar també, teníem presència d'un duatleta campió del món, subcampió del món, com podia ser Emilio Martín, que prové de l'atletisme, que va baixar dels 30 minuts, 29 minuts llarg. Estem parlant també d'algú que ja no només és atleta, per tant, el que tenim clar és que si haguéssim d'anar a batre la nostra marca amb 10.000, l'Aredo seria el lloc de...
Exacte, és una bona cita mundial.
I de fet, parlant de rebentar marques, de pulveritzar marques, l'Aredo té ganes de no només ser la millor marca nacional amb 10.000, sinó també tenen clar que volen anar per distàncies més llargues.
Exacte, de fet, el proper mes de juny ens esperaran amb la mitja marató i la marató, que és una edició novedosa, però que venen a intentar rebentar les típiques grans carreres de Berlín, doncs, que s'emporten tota la fama de la marató, a veure si cap aquí ens emportem aquest tro.
Amb un circuit ben ràpid. Molt rebé. Què més ens pots explicar de l'atletisme?
Doncs bé, com a part atlètica, ens interessa dir que tanquem la pista coberta, ja fins l'any que ve no tornarem a viure aquestes competicions a sota teulada, per dir-ho així, i en aquest cas va ser a la ciutat de Sabadell, que va tancar amb el campionat d'Espanya sub-16, que a mi em fa especial interès.
Bueno, clar, perquè tu toques aquestes categories
com a entrenador. I en aquest cas, doncs, una de les nanes que tinc el plaer d'acompanyar dia a dia s'adjudicava al Campionat d'Espanya en la prova de 600
metres. Felicitats dobles, doncs.
Per tant, és el que dic. Venia amb especial il·lusió de comentar-ho.
Depens-ho dir, home, i tant.
Però
i tant.
L'important és que es tanca la pista coberta i que un bon descans fins a l'any que ve.
Molt bé, Llorenç, gràcies i fins la propera.
Fins la propera, Aleix.
Actualitat, agenda, consells, protagonistes, material, apassionats. Tots ells a 13, Esports de Fons.
Esquimo, amb Xavi Palaí.
Doncs per molt que aquí estiguem en una situació totalment anticiclònica, amb esquí de muntanya segueix passant coses. Segueixen passant coses i segueix havent-hi moltíssima actualitat. Xavi, aquest cap de setmana estava ple d'actualitat i han vingut dos dels esdeveniments, potser també, no diríem els més reis de l'any, però sí que, com la setmana passada comentàvem, que estàvem ja amb les primeres proves de la Copa del Món, el cap de setmana passat ha esdevingut una de les clàssiques, clàssiques, clàssiques.
Sí, sí, hem tingut molta activitat dins del món de la competició de l'esquí de muntanya, com bé has dit. Avui començarem parlant de la cursa que per molt s'ha convertit, després de 33 edicions ja, en la meca de l'esquí de muntanya, de competició. És la cursa que tots els amants de l'esquimo tenen situada en el mapa. Estem parlant, per descomptat, de la Pierramenta. Diuen que és una cursa que, un cop l'has feta, recordaràs com la teva primera experiència en la millor cursa per etapes d'esquí de muntanya del món. És la més ben reconeguda. I ja sigui perquè es disputa durant 4 dies i en parelles, o bé perquè consta d'un recorregut salvatge amb vistes impressionants, o bé per la quantitat d'aficionats que pugen dalt dels cims per animar els esquiadors, així com tindríem a Zegama, però no esquí de muntanya, el que està clar és que cada any tenim emoció assegurada. La Pierra és la Pierra.
És a dir, una cursa per etapes d'esquí de muntanya, 4 dies, competint en parelles, que això l'esquí de muntanya ja és una cosa que tampoc és que estiguéssim dient que és la... ja passa també això.
Sí, és molt comú, és molt comú.
Llavors, i estem parlant en un entorn salvatge, alpí.
Salvatge i amb desnivells molt importants cada dia. És a dir, has de tenir... has d'estar molt fort, parlant clar, molt i molt fort, però també has de saber baixar molt bé perquè, a més, les condicions de neu han estat una mica complicades, hi ha hagut baixades molt i molt tècniques i tant ho has de saber fer bé tu com el teu company.
Clar, no? Vull dir, aquí està clar que t'equilibres per dos i, a més, no només en un dia que ho rebentis tot amb 3.000 metres de desnivell, sinó que són 4 dies de competició en equip. És a dir, que aquí la dosificació, la tàctica i tot té,
sí, sí.
té tela.
És una cosa impressionant.
I què és el que va passant aquí?
Bueno, aquest any, desgraciadament, com hem trobat a faltar molts esquidors de prestigi internacional, ja que la cursa ens coincidia...
Se'ns ha solapat.
Sí, coincidia amb els Mundials del Món, que també són molt interessants, tot seguit en parlarem d'ells. Però bé, en qualsevol cas, la selecció catalana ha fet acte de presència, com cada any, i després de 4 jornades acumulant metres de desnivell, la parella formada per Clàudia Sabata i Maria Illa han aconseguit entrar novenes
en
la classificació general femenina. És una molt bona posició, sí, sí. I a més tenint en compte que era el seu primer tast en aquesta competició, la seva primera vegada. Per tant, han sabut conduir els 4 dies de competició amb una determinació molt gran i això ha demostrat una gran maduresa competitiva per aquesta parella, sens dubte. I bé, com hem comentat, l'absència de bona part dels millors esquidors internacionals ha estat degut a això, no? Aquesta consciència de dates amb els mundials. Ja vam comentar la setmana passada que havíem tingut molts bons resultats catalans en la individual i en els sprints. Bé, ara els podis hem hagut d'esperar relleus a l'última prova, però bé, també hem tingut bons resultats abans. No hi ha hagut tanta sort en la vertical, tot i que destaquem una sisena posició de Clàudia Galícia.
Déu-n'hi-do, la Clàudia Galícia està com el vinagre aquest any, aquesta temporada.
Aquest any està sent una passada. En tot el que està fent d'esquí a muntanya ho està abordant, sí, sí. Uh-huh. I també hem tingut una vuitena posició d'Oriol Cardona, que ha entrat 50 segons després del tercer classificat. O sigui, ajustadíssim. I ha entrat vuitè. És a dir, entre el tercer i el vuitè, només 50 segons.
50 segons, és a dir, a frec totalment.
Sí, sí,
totalment.
a frec. Ell s'ha queixat personalment que ha estat una cursa que no li ha agradat gaire perquè el perfil no tenia aquells murs forts que li agraden, aquells grans desnivells, sinó que ha sigut una cursa més de patinar. Tots aquells que venien de l'esquí de fons i que tenen un bon pas patinador, els hi ha anat superbé.
És a dir, en aquest sentit, més de tècnica lliscadora que
exacte.
De força.
Sí, sí. No s'ha trobat tan còmode, però bé, tot i així, un bon resultat, sense dubte.
Separant d'un vuitè en un campionat del món.
Exacte, sí, sí. I bé, d'aquesta manera, després de 5 dies de competicions d'aquests campionats del món, el balanç ha estat molt positiu pels esquiadors i esquiadores catalanes, on han aconseguit sumar un total de 4 medalles. Molt no bé. Està malament.
Déu-n'hi-do amb l'esquí de muntanya. Doncs de l'esquí de muntanya ens n'anirem ara, Xavi, a parlar d'una cosa que feia dies que em tenien ganes de parlar, que era del ciclisme en ruta i del mountain bike. Del ciclisme en ruta amb la París-Nissa i del mountain bike amb l'Aniol, també, que us parlarem d'una cosa que ens agrada molt, que és la Cape Epic. Estàvem parlant que la Pierre Ramenta era la cursa per antonomàcia, per etapes de l'esquí de muntanya. Doncs avui parlarem de la cursa per etapes, la cursa. Entre cometes, li podem posar el títol amb les lletres ben grans. La cursa del mountain bike per etapes és la Cape Epic.
13. Esports de fons.
Doncs amb aquesta música ètnica, tribal, és amb la música que els organitzadors de la Cape Epic, la cursa per etapes més forta, més dura i més prestigiosa del planeta, que enguany i ja des de fa un parell d'anys també organitzen la mateixa empresa que té tots els drets d'Ironman, és a dir, estem parlant dels millors i màxims organitzadors d'esdeveniments esportius al voltant del planeta, doncs volem parlar-vos del que seria la cursa per etapes del mountain bike, el Tour de França. Exacte. De les bicicletes, de les ruedes gordes. Estàvem parlant de la Pierre Ramenta amb el Xavi, que ens parlava que és la cursa que tothom ha de fer alguna vegada amb esquí de muntanya, la cursa, i estaríem parlant de la Cape Epic, que és el somni que qualsevol mountain biker li agradaria fer. Enguany, diuen que és l'edició que està, l'edició que es planteja més dura totes. Diumenge passat va començar la Cape Epic amb una etapa pròleg de 21 quilòmetres, una cursa que són 8 etapes i on hi tenim un planter de corredors professionals de Copa del Món. El mateix campió del món actual, com el Nino Scherer, ja s'enduia l'etapa pròleg el diumenge, i estem dient doncs que hi ha de tot. Evidentment, trobar-hi una plaça és dificilíssim, estem parlant de curses de màxim nivell, i on el nivell dels professionals que hi corren també és màxim. L'any passat van quedar tercers l'equip Buff, amb el Guerrilla, que vam poder entrevistar a l'estiu a Barruera, va fer tercer final a la classificació. Enguany estan també amb un equip aquí lluitant, tenim molta participació també espanyola, hi ha l'Aleix Espargaró, també un equip amb l'Ivon Zugasti,
que li fum molta canya,
amb un equip a Morbé amb l'Ivon Zugasti, sí. Però també tenim, per exemple, dos clàssics que si els seguiu també riuran molt, com pot ser el Purito i l'Hermida, sí. Que també tenen un equip
i que molt nivell en les etapes que ja s'han disputat.
Exacte.
Ojo, és que...
Llavors, anem a parlar una miqueta d'aquesta prova, la APSA Cape Epic 2019. Va començar el dia 17, amb una etapa pròleg, i durarà fins al 24 de març. Com bé us deia, és una de les proves de mountain bike més dures i prestigioses del planeta. I què és el que ens han deparat per enguany a la Cape Epic? Podeu seguir-la online i veure totes les etapes en directe. Penseu que és Sud-àfrica, que van una miqueta girats d'horaris. Enguany és una edició amb 16.650 metres de desnivell acumulat en 8 etapes, 625 quilòmetres de recorregut. I com han organitzat aquestes etapes? De menys a més. Hi havia una etapa pròleg, la primera etapa 21 quilòmetres i 100 metres de desnivell, l'etapa 1 111 quilòmetres i 2.600 metres de desnivell, l'etapa 2 86 quilòmetres i 2.200 metres de desnivell, l'etapa 3 103 quilòmetres i 2.800 metres de desnivell, l'etapa 4 43 quilòmetres i 1.000 metres de desnivell, l'etapa 5 tornem 100 quilòmetres, 2.850 metres de desnivell, el dia que més desnivell es trobaran els corredors. L'etapa 6, 89 quilòmetres, 2.650 desnivell, i l'última etapa, la setena etapa, comptant que el pròleg no la compta en etapa, 70 quilòmetres i 1.800 metres de desnivell. Realment una autèntica animalada per uns paratges salvatges i autèntics. I qui eren els professionals que ens hi podem trobar aquest any? Aniol, ajuda'ns, il·lustra'ns amb què és el que ens podem trobar enguany a la Cape Epic.
Doncs bé, ens podem trobar, com ja havíem dit, amb Nino Schurter i Andri Fischknecht. No sé exactament com es pronuncia aquest nom.
Fischknecht. Sí.
Que són els vigents campions, si no m'equivoco.
Nino Schurter, el vigent campió de la Copa del Món de mountain bike. Llegim ara per les seves xarxes socials algunes apreciacions d'alguns altres corredors italians que diuen que la visió es queixaven de la rivalitat que hi ha. Diu, si li poséssim micros a la bicicleta del Nino Scherzer, n'hi hauria molts que canviaria molt com el veuen. Però aviam, estem parlant de competició, estem parlant de competició a màxim nivell, sí, i si sí. Per molt per nosaltres seria una aventura, un premi, poder algun dia participar a la Cape Epic, els corredors professionals és una prova de prestigi, una prova on les màximes marques tenen els seus màxims corredors i una prova que és un aparador de tot el que són les bicicletes per poder fer marató, per fer, quan estem parlant marató, estem parlant d'etapes llargues de mountain bike amb molt desnivell, i on els interessa molt perquè és un focus que cada any, rere d'any, és on es centra molt tota la, tota el focus mediàtic d'aquest esport.
Les marques estan treballant molt bé, tant la marca mateix de la cursa com les marques patrocinadores, per portar realment corredors amb molt nivell, que a més tenen molta projecció a través de xarxes socials, no només fins i tot a esportistes elit, sinó també esportistes, diguem-ne, més amateurs, que també tenen molt nivell,
són mediàtics amb xarxes socials.
Però que són mediàtics, posa-li Valentí San Juan, posa-li Jordi Barri i molts d'altres noms que realment ho estan sabent explotar molt bé, això.
Molts esportistes i que no són ben bé ciclistes, que venen d'altres mons també, estàs dient mediàtics, com pot ser corredors de MotoGP també.
Sí, sí, tenim realment l'Aleix Espargaró, que com tots sabeu és un gran motorista, porta molts anys a MotoGP i en totes les altres categories, i que des de fa 5-6 anys realment es va posar molt en sèrio amb tot el tema de la bicicleta. Ell viu a Andorra i allà, com tots sabeu, hi ha moltíssims ports amb unes rampes increïbles i hi ha a més molts corredors UCI de...
Oh, el David de la Cruz també passa moltes, per Murcia, per Fossil, també passa moltes èpoques a Andorra.
El Purito
també està allà, que té a prop l'Ermida, que està a Puigcerdà, i queden i van fent feina.
L'Enric Mas i molts d'altres que estan allà, i realment el tio s'hi ha fotut molt perquè per estar a la Cape Epic amb Ivon Zugasti de parella i rendir, s'ha de tenir...
Està fort com a Pinar, la cooperativa.
Molt, molt bon nivell.
Destaquem que Espanya és el país que més corredors hi envia després de Sud-àfrica, que és el país que acull l'esdeveniment, amb la qual cosa som un territori on la passió pel ciclisme és un fet constatat.
Sí, i està creixent, a més a més.
I està creixent, i totes aquestes curses per etapes, ja 5 de 2, 3 dies, clar, estem parlant de que la Tita la coneixem molt, però la Cape Epic és aquella gran cursa que ben bé té una cobertura mediàtica, podria ser el Tour de França. Anirem seguint, us recomanem també que ho seguiu perquè és totalment espectacular i totalment recomanable.
Trail running, ciclisme de muntanya, triatló, ciclisme en ruta, running, esquí de muntanya. Els esports de fons a 13 esports de fons.
Trail running a Maniol Riba.
I del món del mountain bike passem al trail running. Avui la Unió no ens porta la volta al Castell de Gallifa ni la cursa de Sant Bartomeu de la Plana. Ens porta quelcom més important i amb molt, 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 molta xitxa. Oi que sí, Aniol?
Sí, realment, ara has posat aquí les expectatives molt altes i ha sigut un cap de setmana intens perquè sabem que en el nostre país cada cap de setmana hi ha molta activitat, però sí que és veritat que aquest cap de setmana a nivell competitiu no ha sigut el cap de setmana més fort de tot l'any.
Del món del trail running.
Correcte. Tot i així, aquest cap de setmana hem tingut una prova molt important, que ara és la que us explicarem. Ens situem aquest cap de setmana a les muntanyes de Prades, unes muntanyes sovint oblidades. Sí que és veritat que...
Són dures, però...
Són dures. Allò
està... Sí.
Però queden, com que queden allà, a vegades sembla que no hi siguin, i són, és uns paratges preciosos.
L'Aniol és el descobridor de...
Sí,
del terreny, reivindica
Catalunya
el trail
Experience,
running
reivindica
fora
la terra.
Sí, clar, és veritat. Sí. És a dir, no només va menjant la botifarra per totes les curses que aquestes
ara,
que el porten.
Sí, perquè totes aquestes curses, quan acabes,
sí,
tenen una botifarra.
I a part de viatjar per tota Catalunya i buscant proves i tot, i per l'estranger, i pel del territori nacional, sense aquí que ningú s'ofengui, i llavors anar viatjant i tot, li donen de menjar, li paguen l'inscripció, li paguen els hotels, i ara, però, ell va fent, també ja està apostant aquí, està aplicant per entrar a treballar per ja a nivell
Catalunya Experience.
Catalunya Experience.
Clar que sí.
Va, ja, Aniol, escolta'm. Director de TV3, fitxil.
Clar que sí. No, és que jo sempre us ho dic, i els radioients també, és que el trail, com també moltes altres disciplines, de fet, vull dir, l'esquimo i totes les disciplines que no siguin l'atletisme, Llorenç, em sap molt greu per tu avui, que siguin en pista coberta, però és realment una sort poder gaudir de l'esport i de la muntanya i els paisatges, perquè és un combo, és un dos en un.
Estàvem a Prades. I
estem
què ha passat a
les muntanyes
Prades?
De Prades. Hem tingut el campionat de Catalunya de curses d'ultraresistència i hem tingut, doncs, els dos guanyadors. Situem a les muntanyes de Prades, us explico les tres curses que hi havia i us comento la que competia pel campionat de curses de muntanya d'ultraresistència.
Ultraresistència, estem parlant de...
De xifres gordes. Estem parlant de que la cursa que disputava aquest campionat era una cursa de 87 quilòmetres i 3.915 metres de desnivell positiu. És a dir, molts metres sumats per aquesta distància. Bueno, les muntanyes de Prades no tenen res amb els Pirineus en tant que de metres de desnivell acumulats aquí.
No, si la Costa Brava vam veure que també hi havia uns 3.000 sí, sí, de por. Sí, sí. Escolta'm, i què va passar en aquesta prova? Qui s'ha endut el campionat de Catalunya de proves d'ultraresistència?
En noies, tenim campiona Marta Moixí. Un aplaudiment per la Marta. I en nois tenim l'Adrià Mates, campió també de Catalunya. Visca, visca.
Amb 4.000 metres de nivell i aquesta animalada de quilòmetres es mereix un aplaudiment, sí. Es mereix molt, eh? Això sí, sí, és sí. Ultra, ultra matada, això.
De fet, ens podríem aficionar a això d'aplaudir aquí en antena perquè tots els corredors
tots
dels quals
sí.
Parlem es mereixen...
Jo, aviam, no ens podem treure el barret perquè jo em trauria els auriculars i diria... És que només quan he sentit ja els metros
sí, sí,
i tot,
sí, sí.
Dic, mare meva.
Tenim aquests dos campions, comentem també el podi femení, perquè la Marta Moixí, que va quedar campiona, realment va protagonitzar una remuntada espectacular. I finalment la Marta Moixí va apretar una mica i va acabar traient-li 5 minutets de diferència a la Roser Espanyol.
Amb 11 hores de competició.
Amb 11 hores de competició, és a dir, és que molt estem... ajustat. Estem parlant d'un resultat molt ajustat. I tercera va quedar la Míriam Moreno, que va arribar mitja horeta després. És a dir, aquí sí que es va eixamplar una mica més.
Sí, la disputa aquí estava clar que estava entre la primera i la segona, que deurien anar així. Frec, frec.
Exacte. I va arribar en segon lloc l'actual i vigent campió de la Copa del Món de curses d'ultraresistència, que era el Xavi Llamas, que va arribar amb 10 hores 48 minuts 22 segons.
12 minutets.
12 minutets. Sembla que sigui... Bueno, és més estona que en les noies, però és veritat que la cursa va estar molt, molt ajustada tot el recorregut, fins al final que l'Adrià Mates va poder apretar una mica més i aquí va treure la distància.
Estem parlant que cada 60 minuts li ha tret aproximadament 60 segons.
Sí, clar, sí, i més que amb 80 i pico quilòmetres poden passar moltes
sí,
coses.
Clar, sí, és que només sí, que digereixis malament un gel, sí. O que hi hagi un moment que te l'has pres
un petit
massa
canvi
tard,
de ritme...
o tot això, o que hi hagi una llaga del peu que t'ha fet una miqueta de mal, és que no és res. No és
sí,
res.
Sí. En tercer lloc va arribar el Javier Carrascosa amb 50 minuts més, és a dir, que aquí ja es va distanciar una mica més. I avui també volíem comentar dues notícies de, també relacionades amb marques, que sabem que les marques en el món de l'esport avui en dia són importants. No és que els hi vulguem fer publicitat, però sí
bueno,
que...
No, que no ens paguen encara.
No, a l'Aniol sí. A l'Aniol li paga la botifarra, els viatges... Per tot arreu, per tot arreu.
I el menjar de casa també me'l paguen, la compra.
Exacte.
Parlem de que el Salomon Yeti Team s'ha fet públic, l'equip de Salomon, i volíem comentar als corredors que aquest any disputaran les curses amb el nom d'aquesta marca, a les ordres del seu team manager, el Biel Ràfols, que seran l'Eli Gordon, el Tòfol Castanyer, el Jan Margarit, l'Aritz Egea i el Christopher Clemente, corredors molt top, que han tingut resultats molt bons en diferents distàncies tots ells, i que segur que aquest any n'haurem de parlar perquè tindran bons resultats de ben segur.
I tens més, també tens més moviments i més notícies del món de fitxatges i de marques.
Sí, tenim un altre fitxatge, i és un fitxatge bastant... No, n'ha de dir sorprenent, però no, és un fitxatge important, perquè estava treballant molt, molt i molt bé, i és que la Sheila Vilés fitxa per l'equip Adidas Terrex, equip també amb molt bons noms, Luis Alberto Hernando, Tom Evans, Dimitri Mtayev, Ekaterina Mtayeva, o sigui, noms molt tops, i que també donaran molta guerra, segur. Les marques s'estan posant molt, molt en sèrio a buscar els millors corredors, i realment això ja sembla la Fórmula 1, eh?
Sí, home, està clar que les marques són conscients de que és un esport que està creixent i que la manera d'arribar al seu públic potencial és recolzar l'esport, recolzar les figures màximes d'aquest món, i és un peix que es menja la cua. Els esportistes top fan pujar el nivell perquè les marques inverteixen, i això fa que hi hagi més gent també que s'hi emmiralla, i això el que en realitat fa és evolucionar l'esport i tots els professionals que estan al voltant, des dels preparadors, al material, a tot, i inclús les curses també han de pujar el seu llistó per poder donar acollida a tots aquests.
I ja per últim, comentar-vos, amics, companys, aquest cap de setmana he estat resseguint alguns dels recorreguts del Trail Cap de Creus, que es correrà el dia 7 d'abril. Recordeu que és una de les curses que formen part de les Golden Trail Series, que n'estarem parlant aquí, i per tots els corredors i corredores que la correran i que no han trepitjat aquells terrenys, calceu-vos bé. És molt tècnic, un trencacames constant. Hidrateu-vos bé, molta hidratació, perquè és que serà una cursa heavy. Serà, és un territori espectacular.
Serà èpica, però no la Cape èpic. Serà el Cap de Creus èpic.
Exacte. I sobretot que es posin pedres a les butxaques, perquè si fot vent...
Sí. El Xavi ho ha experimentat, això.
Sí, sí.
Doncs això és tot per avui.
Escolta, Maniol, moltíssimes gràcies. Xavi, deixem que aviam que aviam un viatge a la Niol Experience.
A veure.
Vale? I fins la propera.
Ens veiem.
13. Esports de fons.
Cuidat, nutrició, entrenament i salut.
El tema del que parlaré avui és un dels més complicats de fer entendre als amants de l'esport. I no és cap altre que el descans. Sempre es diu que el descans és la part més important de l'entrenament i que sense ell no hi ha millora. Quan entrenem, amb les ganes que tenim tots i totes de fer-ho bé i anar millorant, anem acumulant sessions, entrenaments, sense arribar a deixar que el cos es recuperi. I aquí és on apareixen dos conceptes molt importants. El sobreentrenament, que és això que comentàvem, d'entrenar i no parar mai, i la sobrecompensació. Aquest és l'aspecte clau. És on fa que es produeixin millores. Cada vegada que entrenem, estem sotmetent el cos a una sobrecàrrega, tant a nivell muscular com articular, cardiovascular, a tots els sistemes. Doncs bé, després de l'entrenament, el cos es prepara pel següent. I què fa? Augmenta molts paràmetres, musculars, neuronals, etc. De tal forma que en el proper entrenament hi hagi millor coordinació i eficiència de tots els sistemes, és a dir, més i millor resistència, més i millor força i més i millor velocitat. Si no descansem suficient temps, aquest fenomen de la sobrecompensació no es produeix i amb el pas del temps podem patir lesions o sensació de cansament. Però compte, perquè un descans massa llarg fa que el cos torni al seu estat inicial i tampoc aprofitaríem aquest concepte de sobrecompensació. Per tant, és molt important trobar el punt ideal, l'equilibri, per aconseguir els beneficis. El temps de descans, però, varia en funció de l'objectiu que perseguim. Per exemple, després d'un entrenament de capacitat aeròbica, necessitem entre 24 i 48 hores de descans, però per un de resistència anaeròbica, només entre 5 i 8 hores és suficient. I per un de força màxima, normalment hem d'arribar a les 72 hores de descans per aconseguir el fenomen de sobrecompensació. Així doncs, tothom a entrenar, però també a descansar.
13. Esports de fons.
I fins aquí el 13 d'avui. Hem repassat l'actualitat del món de l'atletisme, de l'esquí o del trail i del ciclisme. El Marc Urga ens ha ajudat a entendre una miqueta més el món de l'entrenament i amb els seus consells segur que ho farem molt millor. Recordeu que podeu seguir-nos i podeu escoltar totes les temporades de 13 a les nostres xarxes socials, @13esportsdefons. L'equip tècnic de 13 d'avui l'ha format Toni González. Soc l'Aleix Muñoz i us espero la setmana que ve per seguir gaudint dels esports de fons des dels micròfons de 13. Ens acomiadem avui amb el regust dolç d'haver participat tot l'equip a la iniciativa solidària esportiva d'aquest diumenge passat a Sabadell, la Corro contra el Càncer. Ens vam sumar als més de 2.600 corredors per lluitar, per visibilitzar i fer suport per aquesta malaltia. Sabem que l'esperança estava a les nostres cames i aquest diumenge passat ho vam fer tots plegats. Que passeu molt bona setmana, que entreneu fort, si sortiu a fer bici o esquí, poseu-vos el casc i, si no, lligueu-vos bé les bambes. Fins la propera!
Trail running, ciclisme de muntanya, triatló, ciclisme en ruta, running, esquí de muntanya.
Els esports de fons a 13. Esports de fons.